Meteoambient amb José Luis Gallego.
Què tal? Bona tarda, Meteoambient, José Luis Gallego.
Bona tarda.
Bona tarda. Sovint tenir memòria històrica és important per entendre el present i el futur.
Sobretot quan estem buscant respostes a fenòmens que són tan importants com aquest, com el canvi climàtic, no? És per això que a mi sempre m'ha interessat, crec que la compartim, aquest interès pel paleoclima, no? És a dir, per què va passar si és que el nostre planeta ha tingut més canvis climàtics que sense canvi de dubte els ha tingut. Com és que es van adaptar aquesta gent que va viure aquells canvis? Quines alteracions va fer? És un tema que m'apassiona, no? Hi ha una part del panel intergovernamental d'experts en canvi climàtic de l'IPCC que li dedica una atenció especial a l'estudi del paleoclima, no? Perquè cercant les preguntes al registre antic, podem trobar això, doncs, cap on avançaran els nostres models que són tan inquietants.
Doncs mira, fa pocs dies ens arribava una nota de premsa de l'IFES, l'Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social, que es troba situat a Tarragona, i allà a Catalunya Ràdio Tarragona hi tenim de la mà del nostre tècnic en Marimon, el Francesc Burjacs, que és investigador de l'IFES i es vol fer ressò d'una investigació d'una geòloga que es troba allà, podríem dir, el Francesc ens ho aclarirà, que és la doctora Elodie Briset, que està fent una investigació molt interessant. Francesc, què tal?
Bona tarda.
Bona tarda. Què esteu fent a l'IFES exactament?
Bueno, moltes coses.
Bé, feu moltes coses, però la que ens ocupa avui...
entre altres coses, doncs, sí, venim a parlar avui d'aquest estudi que ha fet la doctora Lídia Briset, de la qual jo en soc tutor d'aquesta tasca, perquè aquesta noia té un contracte d'aquests que en diem Marie Curie, que venen de Brussel·les, d'Europa, i ha pogut fer aquest estudi de... a la plana de lo que és actualment el parc natural de Pego Oliva, que és on hi tenim centrat aquests estudis, i ella ha pogut veure com ha evolucionat la línia de costa, és a dir, com la costa, el litoral ha anat variant de nivell, el nivell del mar ha anat variant al llarg de... La datació més antiga que hem pogut treure és de fa 9.500 anys, des de 9.500 anys cap a l'actualitat.
Què s'ha vist en aquest punxar el terreny i treure'n aquests sediments, aquestes mostres, etcètera? Què s'ha trobat en aquest estudi?
Bueno, ella, bàsicament, com que és geòloga, el que ha fet és correlacionar tota una sèrie de sondatges de sediments per extreure els sediments de sota i poder-los estudiar. I més que tot, el que ha fet és que, de moment, correlacionar-los per poder veure com ha anat pujant el nivell del mar al llarg del temps. Bueno, val a dir que en aquesta nota de premsa que es va enviar, concretament, dèiem que el mar pujava 10 metres en 1.000 anys. Això, per entendre'ns, és una mitjana. Però el que hem de tenir en compte és de que en aquesta època estem sortint de l'última glaciació i que quan vam assolir els últims màxims freds sobre el planeta, el mar estava cap a 120 metres més baix que l'actualitat. És a dir, que al llarg d'uns 10.000 anys, més o menys, el mar va pujar 120 metres. Per tant, imagineu-vos el litoral amb el mar 120 metres per sota, doncs el litoral seria totalment desconegut, no?
Sí, clar, clar, clar. Uf.
D'aquests estudis és propi intentar treure models cap endavant?
Es podria fer, el que passa és que, i s'intenta constantment, el que passa que, clar, no tenim la resolució, o sigui, no tenim tantes dades com tenim ara a través dels instruments, no? Bueno, vosaltres, els meteoròlegs, sabeu més que tots que treballeu amb registres de termòmetres i pluviòmetres i tot això, i podeu mesurar segon a segon la temperatura i tot aquest. Clar, quan anem enrere no tenim tanta resolució. I aleshores, esclar, és més difícil fer ajustar els models. Però penso que sí que s'haurien de tenir molt en compte aquests models paleoclimàtics a l'hora de modelar aquest suposat canvi climàtic que tindrem en un futur, no?
Aquest suposat que hi has posat,
sí,
m'inquieta.
Bueno, perquè és que jo no sóc de l'escola.
Ah, d'acord, d'acord.
No sóc de l'acadèmia.
A veure si el Francesc és un negacionista de la influència humana en el clima, dic, i estem aquí...
No.
Estic convençut que com a bon científic que ets, no vas en aquesta línia. Segur. Entenc que si en aquesta evolució que estàs explicant, que és evidentment absolutament natural, perquè recordem que fa 13.000 anys sortíem de les coves, per tant fa 8.000, 9.000 anys això, perdó, era territori Comanche, és a dir que tot just la humanitat estava evolucionant d'una manera molt lenta, etc., i sense cap influència en el clima, per descomptat.
Evidentment.
Si sumem a les variacions naturals aquesta influència nostra, el treball de l'Elodie Brisset contempla que això es pugui amplificar, això es vol que la comunitat científica mundial tingui present tot plegat, es coneix prou des de la comunitat científica internacional aquests camins, aquestes línies d'investigació?
Sí, per suposat. Això és una investigació més d'una zona en concret, que és aquesta del Llevant de la península Ibèrica, i bueno, perquè al llarg de la Mediterrània i del món es fan estudis semblants a aquests, no? I com que la pujada del nivell del mar, vull dir, és sincrònica arreu del planeta, per tant, anem veient que això és sincrònic, o sigui, anem validant totes aquestes dades de la pujada del nivell del mar, doncs les anem validant arreu del planeta.
En aquest estudi que esteu fent, en aquesta, m'has dit que és el Marjal de Pegoliba, no? Aquest espai natural, heu detectat, és evidentment, hi ha, com va influir en la presència humana, és a dir, si és que hi va haver algun tipus de interacció, que entenc que sí, si es va produir, s'està investigant també aquesta part?
Sí, de fet l'estudi aquest va combinat amb l'estudi també arqueològic, vull dir, anem de la mà entre l'arqueologia de la zona i la paleoecologia, la paleogeomorfologia, tot això, no? Bueno, això vol dir que, ens hem centrat en aquest moment concret entre els 9 i 7.000 anys, per dir d'alguna manera, perquè és molt important. És una mica el que deia el Francesc amb el tema aquest que acabam de sortir de les cavernes. Bueno, doncs és aquest moment dels últims caçadors-recol·lectors i la transició cap als primers agricultors i ramaders.
Interessantíssim.
Dels primers assentaments.
Correcte. Bueno, els primers assentaments no, però perquè assentaments dels caçadors-recol·lectors també
estaven assentats.
També s'assentaven.
D'acord.
Però sí, doncs, és aquest canvi, no, de dir d'una economia de recol·lecció i de recol·lecció i cacera, doncs passem a una economia de producció on ja conreem els camps i tenim blats i cibades i tenim ovelles i cabres, i tot això ho podem estocar.
Petita pausa.
Meteotemps.
Francesc, del treball de l'Elodie Brisset, en fem referència, l'Elodie Brisset parla perfectament la seva llengua, que és el francès, però el castellà, malgrat entendre'l, el català no, però el castellà, malgrat entendre'l, no es veia en cor d'una entrevista radiofònica, però la feina de l'Elodie és capaç de discriminar en l'actualitat la separació entre la influència natural i la humana en el clima, o ella només es centra en el que ve de la paleoclimatologia i ja està, i en el passat evidentment no hi havia la influència antròpica?
Bueno, jo el que entenc és que en aquesta època estem parlant d'un fenomen natural aquí, no?
No,
no hi ha cap qüestió antròpica, no?
Mm-hmm. No, em referia si arribats ja al present, la traslació, som capaços de discriminar quina és la influència natural, quina és la influència antròpica, o realment la feina que esteu fent només és per valorar el passat i després en el futur ja en traurem conclusions, no ho sé.
Bueno, diguem que a partir d'aquí no hem pensat ni estar programat dins el seu projecte de fer cap model ni d'extrapolar això cap al futur, o que ens serveixi per poder modelar el d'allò. El que passa que, clar, penseu que en aquest treball estem parlant de pujades del mar de molts metres, no?
Clar, 10 metres és una brutalitat.
I si pensem en el 100, no? Pues encara més, no? Amb el 120. Per tant, en tot cas, vull dir, sabeu que els pronòstics actuals, vull dir, d'aquest canvi, d'aquest escalfament global que patirem, i per tant de fosa de glaç, i per tant de que el mar pujarà, vull dir, els models que hi han parlen de mig metro, un metro, a tot estirar 2 metres, però tampoc es parla de que pugi molt el nivell del mar, eh? Per tant, les conseqüències que podríem tenir ara, comparades amb lo de fa 8, 9, 10 mil anys, vull dir, és poc, no? El que passa que, clar, no és el mateix una societat caçadora recol·lectora o una societat, no? Pues que actualment, no? que el 80% de la població mundial està concentrada en el litoral, vull dir que tenim ports, que tenim moltes coses, que només que pugés mig metre al nivell del mar, esclar, moltes de les nostres infraestructures es veurien pertorbades, no?, per aquesta pujada del mar, encara que seria, comparat amb la història climàtica de la Terra, aquesta pujada, aquesta variació seria mínima, seria pràcticament despreciable.
Uh-huh. Ja saps que els grups que elaboren els models del panel de l'IPCC doncs estan dividits, és a dir, que hi ha com si diguéssim els conservadors i els més agosarats, no? Els punkis els punkis del canvi climàtic, que són aquest AU, no? Aquest grup tan no catastrofista, però sí que extrema les dades, no? Fa una extrapolació més elevada. Aquesta gent diu, i és una afirmació que fins i tot el professor Josep Enric Llebot, el catedràtic de física de la UAB, una vegada em va dir que és una cosa que s'hauria de tenir en compte. Aquestes pujades, aquestes reaccions, no han estat sempre lineals. És a dir, el que nosaltres calculem que pot pesar en els propers segles, fins i tot estem parlant de milers d'anys, de vegades es poden donar situacions en què, no de manera sobtada, però en períodes de temps extraordinàriament curts, es poden produir fenòmens impensables. No? En el treball que està fent l'Elodí, s'ha trobat aquests parèntesi, és a dir, aquests moments, o es podria arribar a trobar, si és que dins d'aquesta pujada del nivell del mar, o aquesta caiguda del nivell del mar que tu ens estàs assenyalant, hi ha hagut períodes de temps curs en el que...
algun esglaó marcat.
Sí. Bueno, en aquest cas concret no, perquè ella el que ha fet és un estudi geomorfològic, i això no és el mateix que obtenir una corba isotòpica dels gels polars, no? Uh-huh. Que són molt més resolutius i que veiem molt bé. Però quan estudies les corbes paleoclimàtiques del passat, és a dir, les variacions que ha tingut el clima en el passat, veiem, hi ha tota mena de models, eh? Hi ha models abruptes, com el que m'estaves comentant ara, vull dir que en 2 o 3 anys pots passar de temperatures, canvis sobtats de temperatura, però tampoc cal anar molt enllà, eh? Vull dir, si anem a una cosa molt recent, com és una cosa de fa 300, 400, 500 anys, que és la petita edat del glaç, que va patir sobretot l'Atlàntic Nord amb la part europea, no? Cap allà a l'any 1700 i una mica abans. Quan mires els isòtops de les variacions climàtiques d'aquesta època, de la petita edat del glaç, ja hi ha fortes variacions de temperatura amb 2, 3, 4 anys. Per tant, sí, però tenim tota mena de models. Models abruptes, models lineals, que van a poc a poc.
Jo ara estic pensant en un escenari... utòpic, però absolutament realista. Pensem ara en aquest cinturó de foc Indonèsia, etc, que està més viu que mai, eh? Xup, fa xup xup xup, i pensem en una erupció volcànica massiva com la que fa 26.000 anys hi va haver Nova Zelanda, que va sortir Nova Zelanda, i va estar, tinc entès, Francesc, tu ets d'aquest món molt més especialista que jo, però va estar, segons diuen, a punt de desaparèixer la humanitat perquè va caure la temperatura global planetària 5 graus fruit d'una capa de cendra realment brutal d'una erupció que hagués cobert Europa amb un metre de cendres tot el continent. Clar, m'imagino que si demà es dona una erupció volcànica d'aquesta magnitud, la humanitat...
Aquestes són dades, exodades, que no podem tenir.
Tindria uns problemes gravíssims que ningú pot preveure, però que aquesta possibilitat existeix. I seria l'última pregunta.
Si ens referem al vulcanisme, de moment la majoria de casos que coneixem després d'erupcions volcàniques, no només històriques sinó també del passat, i ens podem anar bastant enrere, se sap que la influència, que sí, que evidentment com més cendres volcàniques injectem a l'atmosfera, això ens faria baixar la temperatura, però que també aquest efecte és petit.
Irreversible.
I tant, irreversible, perquè en algun moment donat aquestes cendres es
precipiten.
Cauen per gravetat, es depositen sobre la Terra i ja deixen de filtrar l'energia solar a l'atmosfera. No? Per tant, sempre... Clar, aquí ara hauríem de parlar dels components, de les variables que intervenen en la... perquè el clima sigui com és, no?
Clar.
I hi ha moltíssimes variables, hi ha tantíssimes variables que jo per això sóc crític en el sentit de dir que fer models és fàcil perquè tenim grans computadores, però que també a la vegada també el model et sortirà una cosa depenent de les variables que tu hi hagis posat. No? I llavors, doncs, de vegades, el fet de posar-hi i tindre en compte o no una variable o d'altres que potser desconeixem, vull dir, fan pues, que el model te doni una cosa.
I si no, digue'ls i als economistes.
Correcte.
Perfecte. Doncs bé, esperarem que arribi la pel·lícula el dia de demà, en què la variació climàtica és sobtada i els gels s'entren per Nova York, etc. Però bé, ara deixem Hollywood i el que fem és acomiadar-nos del Francesc Burjacs, investigador a l'IFES, Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social, que fa una feina
extraordinària
en aquest cas, de fa anys, des de la ciutat de Tarragona i el seu àmbit, i ens hem fet ressò d'aquest treball de la doctora Elodie Brisset, aquesta investigadora. Moltes gràcies, Francesc. Gràcies
a vosaltres.
Ja ho diré, en Marimon, Miquel, no em sortia el nom de pila, des de Catalunya Ràdio Tarragona, i com sempre, José Luis Gallego.
Vinga.
Un plaer.
Gràcies.
Adéu-siau.
Adéu.
Gràcies, bona tarda.
El concurs.
Amb aquesta pregunta, s'han produït en el passat canvis en el clima tan ràpids com l'actual? Si ens acabeu d'escoltar, la resposta és ben fàcil. Premi, ampolla de cava Brut Reserva 2015, gentilesa d'Agustí Torelló i Mata. De la setmana passada tenim dos concursos. Meteoambient, com es diu l'herbicida que, segons recents investigacions, estaria provocant la mort de les abelles? Glifosat era la resposta. Premi, una ampolla com aquesta, gentilesa d'Agustí Torelló i Mata, guanyador Lluís Villanueva de Caldes de Montbui. L'altre concurs de la setmana passada del Meteotemps pregunta: el Cardener és afluent del Ter o del Llobregat? La resposta, del Llobregat. Premi, llapis de memòria en forma de micro de Catalunya Ràdio, guanyadora Eulàlia Ribes de Barcelona.